Bona tarda. A continuació, faig una breu introducció o presentació d'en Josep Prieto i Maite Molins, a qui entrevistarem en el marc del projecte Remote. Josep Prieto és professor agregat dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la Universitat Oberta de Catalunya i actualment imparteix docència al Màster Universitari Online d'Enginyeria Computacional i Matemàtica, que s'imparteix conjuntament a la UOC i a la Universitat Rovira i Virgili. A més, Prieto forma part del grup de recerca QISON, Cryptography and Information Security for Open Networks. Per la seva part, Maite Molins és estudiant de doctorat en Enginyeria Química per la Universitat Ramon Llull. El 2020 es va graduar en Enginyeria Química a aquesta universitat i el 2022 va obtenir un màster en Enginyeria Industrial també per la mateixa universitat. Bé, doncs en el marc d'aquest projecte us formulem una sèrie de preguntes i en primer lloc, Maite, et volíem preguntar sobre aspectes que hem detectat que són crítics per l'estudiantat. La nostra anàlisi va posar de relleu el sentiment de pertinença a la comunitat universitària, l'adequació del feedback d'avaluació i l'adequació dels mètodes d'avaluació com els aspectes més crítics identificats pels estudiants. I en relació amb això, et preguntem, com creus que les universitats poden abordar eficaçment almenys alguns dels aspectes anteriors per tal de millorar l'experiència d'aprenentatge a distància per als estudiants? Gràcies.
Moltes gràcies, Noelia. Doncs, en primer lloc, el tema de la pertinença a l'estudiant a la universitat, jo crec que aquest factor ha sortit marcat perquè, en general, les enquestes s'han fet a persones que estudiaven de manera presencial i, per tant, tampoc hi entraré molt, ja que si ens enfoquem a una carrera online, normalment la gent que estàs fent aquest tipus d'estudis no necessita o no busca aquest sentiment de pertinença a la universitat perquè està treballant o bé té família o ja tenen altres cercles on es mouen. La pertinença a la universitat, jo crec que és una cosa important, la gent que es dedica exclusivament a fer una carrera, però no tant quan ho fas com una cosa secundària. El tema del feedback i de l'avaluació i els mètodes també d'avaluació, jo crec que això sí que és important perquè els estudiants valorem molt la nota que se'ns posa. És a dir, nosaltres el feedback i l'avaluació és la manera que tenim de saber si estem assolint els coneixements de les assignatures o no. Llavors, en uns estudis online on no tens el professor que veus cada dia o on pot ser més difícil parlar amb ell o establir una comunicació efectiva, tenir que quan et retornin la nota d'un treball que per tu és la valoració o la manera de veure si allò ho has entès o no, que es dediquin a posar alguna explicació o una nota ben desglossada punt per punt, o fins i tot l'opció de que ofereixin doncs, una estona de trucada en cas de que tinguis dubtes per poder parlar amb ells, un espai on poder parlar de veu cara a cara, és una cosa que per part dels alumnes es pot valorar i crec que és important que existeixi en uns estudis online. Pel que fa als mètodes d'avaluació i centrant-me en les carreres STEM, nosaltres ens trobem que molta part o una gran part de la titulació la fem en forma de problemes, projectes o càlculs. Llavors, tenir maneres d'avaluar aquestes coses de manera online crec que és imprescindible o molt important perquè és molt fàcil fer un examen o un tipus test, però pel tipus d'aprenentatges que nosaltres tenim i el tipus de coses que ens ensenyen i pel que ens han d'avaluar, moltes vegades no acaba d'encaixar bé amb un model tipus test. Llavors, quedar-se aquí i fer exàmens tipus test només o pregunta curta o el que fan moltes vegades en formularis es pot quedar una mica curt i, per una banda, no acabar-se d'ajustar amb el que hem de demostrar i també dificultar-nos l'avaluació en aquest sentit o el poder ensenyar el que hem assolit.
D'acord, Maite, moltes gràcies. Josep, et formulo la mateixa pregunta que li he fet a la Maite i és com creus que les universitats poden abordar eficaçment aquests aspectes que, recordo, eren la pertinença a la comunitat universitària, l'adequació del feedback d'avaluació i l'adequació dels mètodes d'avaluació i com els poden abordar per millorar l'experiència d'aprenentatge a distància. Gràcies.
Gràcies a tu, Núria. Bona tarda a tothom i gràcies per convidar-me a aquest debat on intentaré aportar la meva experiència, ara comptava, de més de 25 anys en la formació online en l'àmbit de STEM, no? De ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtica. Ja poso com a prèvia de que el que intentaré aportar és la meva experiència i la meva aportació. Evidentment, hi haurà diferents opinions, però intentaré aportar la meva. Respecte al sentiment de pertinença a la comunitat universitària, crec que Maite ho ha abordat perfectament. Nosaltres som conscients que, i tots els que fem formació en universitat online, que el perfil d'estudiant és diferent, la mitjana d'edat és molt superior a la presencial, són majoritàriament persones que treballen amb més del 90% i que tenen una dedicació familiar important. Per tant, com deia la Maite, doncs, aquest fet de tenir pertinença a la comunitat universitària normalment és un problema de segona magnitud. Tot i que en aquesta ha sortit molt important, doncs, creiem que nosaltres el que hem d'intentar, sobretot des de les universitats online, és que aquesta experiència sigui d'allò més positiva per a ells. És a dir, és la nostra màxima preocupació. Dit això, crec que hem de buscar també eines o mecanismes per intentar millorar aquesta pertinença, com podrien ser crear seminaris, webinars, diferents comissions en el qual puguin participar. De fet, a la UOC, fa 28 anys, quan ho van crear un bar virtual perquè volien tenir aquesta sensació de pertinença. I jo crec que és important que intentem tenir aquests espais. El que tot i això, l'experiència ens diu que realment hi ha molt, molt poca participació per part dels estudiants en aquest tipus d'accions. Per què? Perquè realment prioritzen la seva dedicació docent per intentar superar les assignatures. Dit això, crec que el que és important dir que el que és important, i ho tenim com a dada, és que en moltes universitats d'aquestes a distància, com podria ser la nostra, hi ha un índex molt alt de persones que tornen a estudiar en el model online. És a dir, una vegada que realment han vist aquesta acció, doncs tornen a provar. I no pot ser que sigui en la mateixa universitat, sinó que aquest format, fora de la seva pertinença, pensa que és adient per a aquest tipus de perfils. Respecte a l'adequació del feedback d'avaluació, des de que, bueno, jo crec que hauria de ser un dels punts forts del model online. A mi em sap molt de greu que des del punt de vista de l'estudiant es percebi com una mancança o com una cosa a millorar, perquè realment jo crec que si vols fer formació online de qualitat, has de posar el focus en el model d'avaluació. I això vol dir adaptar-nos, que jo crec que és de l'altre punt que sortia, a les diferents assignatures o diferents doncs, reptes que hi hagi per a l'assignatura. La Maite comentava doncs, la formació a base de projectes, de casos reals, que hi hagi moltes pràctiques. I llavors jo crec que aquest tema és important. El feedback és obvi que dona molta feina al professorat, però realment creiem que és una bona inversió de la part docent. Aquest feedback, evidentment, pot ser genèric, però el que l'estudiant vol és que sigui un feedback personalitzat i que sigui a partir de les respostes que l'estudiant ha fet.
D'acord, doncs moltes gràcies per la resposta, Josep. I a continuació, continuo amb tu, tenim una altra pregunta, no? També es van identificar aspectes crítics per al professorat que són diferents d'aquells que es van identificar com a crítics o que l'estudiantat va identificar com a crítics. Els docents perceben la interacció estudiant-professor i la preparació per gestionar l'avaluació com les preocupacions més crítiques per als professors. En relació amb això, et pregunto, quines iniciatives o estratègies es podrien implementar per abordar aquestes preocupacions específiques i millorar l'eficàcia de l'ensenyament a distància?
Sí, jo crec que és un tema clau. El tema de la interacció professor-docent és un tema clau en temes de formació online, ja que l'estudiant doncs, no té l'oportunitat d'estar sincronament presencialment amb el professor i llavors busca que aquest tipus d'acompanyament doncs, sigui el més ràpid i de qualitat possible. Llavors, aquí hi ha diferents aspectes. Hi ha un tema tecnològic que jo crec que s'ha de tenir en compte, és a dir, la tecnologia en els últims anys ha evolucionat molt i, per tant, ens dona eines per crear aquest espai de col·laboració i de comunicació i interacció estudiant-professor. És a dir, un campus virtual ha de tenir espais de comunicació, ha de tenir foros, debats, correu electrònic, i això són clarament doncs, espais tecnològics que han de funcionar i han de funcionar correctament i han de ser àgils per de cara a l'estudiant. És a dir, l'estudiant, teòricament, ara doncs, haurien de poder accedir a dispositius mòbils des de qualsevol moment i poder interactuar tant en text com en veu. Jo crec que això és molt important per aquesta, bueno, perquè sigui àgil. Però aquí hi ha un punt clau que jo crec que, per això a vegades no es percep bé per part del professorat, i jo crec que s'ha de dir, és que el professor ha de saber que no consisteix en connectar-se una hora en un moment concret, sinó que ha de donar una resposta contínua als estudiants. Per tant, és qüestió de que el professorat es connecti doncs de manera continuada a aquests espais, que puguin respondre el més ràpid possible, perquè l'estudiant, quan té una pregunta o té un comentari, el que espera és una resposta ràpida, és a dir, no una sincronia, perquè és un altre model, però sí que sigui un model asíncron, àgil i ràpid. Per tant, el que valorem moltíssim des de l'educació online és que aquesta resposta sigui el més ràpida i eficient possible de cara a l'estudiant. El que també s'ha de crear són espais en els quals els estudiants es puguin respondre i ajudar entre ells. Jo crec que és un dels avantatges del model online, doncs, que no ha d'haver una figura professor que ho sap tot i que només és unidireccional, sinó que, donat el perfil d'estudiant, el que hem de crear són espais i espais de confiança en el qual la interacció dintre d'una assignatura pugui ser entre estudiants i professor. I això el que fa és que aquest aprenentatge sigui doncs més ric encara. Aquí m'agradaria afegir que, de cara a futur, s'haurien d'incorporar eines d'intel·ligència artificial que ens ajudi doncs, a tenir respostes de qualitat i ràpides de cara a l'estudiantat. En les universitats estem fent, ja sabeu, molta recerca en aquest àmbit perquè la IA doncs, sigui una eina útil en el procés d'aprenentatge. En quant a la preparació de la gestió de l'avaluació, crec que també pot ser valorat a vegades de manera crítica pel part del professorat perquè exigeix una preparació molt prèvia. És a dir, l'educació online no s'improvisa, es prepara amb molta antelació. Per això requereix doncs, que hi hagi uns recursos d'aprenentatge, que aquests recursos d'aprenentatge siguin bons, que siguin de qualitat, que realment no donem més recursos del compte, és a dir, una biografia molt, molt extensa no és útil pels estudiants. I llavors el que es requereix és això, un temps de preparació molt alt del professorat per preparar aquests recursos d'aprenentatge, per tenir preparat totes les activitats de l'avaluació continuada que ha de fer l'estudiant i també doncs, tots els criteris d'avaluació necessaris per poder avaluar. Jo crec que aquest és l'èxit de la formació online.
D'acord, Josep. Doncs moltes gràcies per la teva resposta i et formulo la mateixa pregunta, Maite, i és quines iniciatives o estratègies es podrien implementar per abordar aquestes preocupacions específiques, que són la interacció estudiant-professor i, per altra banda, la preparació per gestionar l'avaluació, per així millorar l'eficàcia de l'ensenyament a distància. Gràcies.
Merci. Doncs, pel que fa a la interacció estudiant-professor, doncs, crec que una cosa que podria ser útil és tenir cada cert temps webinars o classes, alguna sessió síncrona. Alguna sessió síncrona on el professor pugui interactuar amb l'alumne a nivell de doncs, posar càmeres, fer preguntes, algun tipus d'enquestes pel xat, que l'alumne es vegi amb l'obligació doncs, d'atendre aquella sessió, encara que sigui molt puntualment, perquè no és el model d'aprenentatge que busquen, però sí tenir unes sessions regularment al mes, vull dir, en tot el curs, potser una cada mes, una cada dos mesos, on realment hi hagi una interacció cara a cara entre el professor i l'alumne i tots els del curs, no? Per també això col·laborar, doncs, a sentir-se com una classe i que tots estan aprenent junts. I això també va lligat amb que si els estudiants comptin amb un tutor o amb algun professor amb qui parlar de tant en tant que els hi vagi fent una mica de seguiment. Crec que això també pot afavorir, perquè al final la interacció és moltes vegades també un a un i de cara, és com estem més acostumats a interactuar. Llavors, crec que aquest tipus de coses que es puguin adaptar d'horari, però siguin moments petits, però que aquestes persones puguin entrar en contacte, doncs serien estratègies útils per millorar la interacció. A nivell també de preocupacions, potser si tens un tutor que no és el professor de l'assignatura, però li pots volcar amb ell algunes de les preocupacions o algunes de les coses que més dubtes et porten. Per altra banda, que dèiem de la preparació per manejar l'avaluació, jo no soc professora, mai ho he sigut, per tant, mai m'he hagut de trobar amb el problema d'haver de fer una avaluació, però sí que crec que un dels avantatges que té els sistemes online és que ells saben, abans de començar ja, quines són les tasques. L'avaluació és molt clara, són tantes tasques entregades tal dia i en cada tasca has de fer un conjunt de coses. El fet de que els professors es preparin bé els recursos que t'ajudin realment a fer la tasca i, sobretot, que les tasques siguin molt clares, que especifiquin molt bé el que busquen i també com s'avaluarà i què s'ha de fer, crec que és fonamental perquè l'alumne en general no és com una classe o un lloc on vas cada dia que pots anar a preguntar fàcilment, sinó que tu normalment llegis les instruccions i molts d'ells, encara que no acabin d'entendre bé el que s'ha de fer, tiraran pel dret i no preguntaran. Llavors, el fet de deixar molt clar quins són els punts, què és el que s'ha de fer, com s'avaluarà i que la persona ho entengui de manera molt fàcil, crec que és una cosa que costa de preparar, però que va bé i és necessària en aquest tipus d'avaluacions que no són presencials, sinó que són online.
D'acord. Gràcies, Maite, per la teva resposta. I ara et torno a formular una pregunta i aquesta és sobre altres aspectes que tots dos grups, tant professorat com alumnat, ha considerat que eren crítics per ambdós. I ells van identificar tant la qualitat de l'educació com a aspecte crític i la integritat acadèmica com aquells aspectes més crítics comuns als dos grups. Això subratlla la importància d'aquests elements en l'aprenentatge i en l'avaluació a distància, no? Perquè tenim això, tots dos grups. I en relació amb això, et preguntem, Maite, com creus que les institucions, els professors i els estudiants poden col·laborar per abordar aquests aspectes crítics i garantir que l'educació a distància mantingui uns estàndards elevats de qualitat i integritat?
La qualitat i la integritat al final crec que són fonamentals perquè, tot i que una persona pugui disfrutar molt estudiant i aprenent, al final, la gent que fa una carrera moltes vegades és perquè després poden buscar feina o volen el títol per treballar d'alguna cosa, no? Llavors, que el lloc on hagis fet aquesta carrera tingui cert reconeixement, cert prestigi i no es vegi des de fora com un lloc on tu pots aconseguir un títol sense tenir els coneixements necessaris per tenir-lo, doncs és una cosa que ha de ser així. Ningú estudiaria en un lloc on el títol no tingués cap valor o on donessin o repartissin títols a tothom. Dit això, crec que per tenir un ensenyament de qualitat i pels estudiants rebre un ensenyament de qualitat, el primer de tot és que els materials que reben han d'estar ben fets. És a dir, els professors han de treballar per disposar de materials que estiguin ben fets. Crec que és el primer pas, perquè d'aquests materials és d'on aprenem nosaltres. Llavors, si ells preparen uns bons materials i tenen un bon programa, unes activitats ben pensades per ajudar-nos a aconseguir els objectius, això serà el primer punt per poder aconseguir un ensenyament de qualitat. Després hi ha el tema de la integritat, és a dir, i la transparència. Els centres han de ser transparents a l'hora d'avaluar i han d'avaluar de manera justa. És a dir, tothom ha de saber quin és el joc, quines són les normes, com se'ls avaluarà i quins són els resultats que han d'haver assolit al final de curs. I, per altra banda, també castigar aquelles pràctiques, castigar o, d'alguna manera, ser estrictes amb aquelles pràctiques que fan que un títol perdi valor o que una universitat perdi prestigi, com poden ser còpies, poder pagar perquè algú et faci activitats o, és a dir, entregar materials com si fossin teus que no són teus, poder-te treure un títol o entregar activitats sense haver fet un esforç, sense haver fet l'activitat, sinó a través de trampes o falsificacions. Llavors, crec que és molt important que hi hagi uns bons materials preparats per tenir uns estudis de qualitat, crec que és important ser transparents i ser justos amb la gent, però també és important penalitzar sèriament les pràctiques que fan que un centre doncs, pugui perdre prestigi, perquè afecta tant el professorat, jo crec, com els alumnes, que són els que al final reben el títol d'aquest lloc. I per això crec que és un aspecte que preocupa els dos sectors.
D'acord. Moltes gràcies, Maite, per la resposta. I et faig la mateixa pregunta, Josep. Com creus que les institucions, professors i estudiants poden col·laborar per abordar aquests aspectes crítics i garantir que l'educació a distància mantingui uns estàndards elevats de qualitat i integritat?
Doncs molt alineat amb el que deia Maite. És a dir, jo crec que les institucions com les agències de qualitat i les universitats tenim el gran repte de vetllar per la qualitat. És a dir, són els grans responsables de que això passi i, evidentment, l'equip docent i direcció de les universitats també. Jo sempre dic que en l'entorn virtual hauria de ser una missió de les universitats que tots intentem remar en la mateixa direcció, perquè la reputació de la docència online no és cosa d'una universitat, sinó és de totes. Això s'ha vist en diferents països en el qual males experiències o mal implantació d'universitats online ha donat una mala reputació a moltes o a la formació online. I llavors jo crec que és un tema en el qual les agències de qualitat tenen un pes molt important i les universitats hem de treballar i remar sempre en el mateix sentit. Per tant, tot el que sigui treballar per aquesta qualitat, doncs jo crec que és un punt clau. Hi ha molts punts que treballen la qualitat, però sí que m'agradaria destacar, i és el que he pensat, és el que diu la Maite, els materials, els recursos d'aprenentatge. I aquí sí que m'agradaria fer una èmfasi especial a les titulacions STEM, a les que són de ciències, tecnologies, enginyeries, perquè són espais o disciplines en el qual s'ha de realitzar moltes pràctiques o activitats pràctiques d'avaluació. I això requereix doncs espais, recursos i metodologies diferents. Jo crec que qualsevol institució que es plantegi fer titulacions STEM de manera online ha de plantejar-se doncs aquest repte. Aquest repte significa, per exemple, en temes tecnològics, o tenir laboratoris que poden ser virtuals, laboratoris remots, tenir simuladors, tenir diferents eines que no penalitzi el fet de fer-lo virtual. Això és un gran repte perquè sabeu que doncs, si has d'aprendre àmbits de telecomunicacions, informàtica, etc., doncs has de saber programar, has de saber recursos, has de poder fer servir dispositius i ara la tecnologia ens permet poder fer aquestes activitats pràctiques de manera remota com si estiguessis presencialment. I això és el que realment no es pot fer d'un dia a l'altre, sinó que realment doncs, s'han de fer amb molta preparació. Han de tenir, i crec que és important, professor específic per realitzar aquest tipus de pràctiques, perquè realment són persones que a l'estudiant, quan intenta instal·lar-se una cosa a casa o intenta fer una pràctica, no té 3 hores de temps per dir, escolta'm, que no em funciona. Ha de tenir una resposta bastant immediata. I això jo crec que és una de les claus de la qualitat a l'educació online. Que l'estudiant no estigui sol, que estigui acompanyat en tot moment i que realment pugui fer servir d'aquests espais. En temes de metodologia, és molt important disposar de molta documentació. És a dir, documentació de manual d'instal·lació, de manual de fax, de preguntes i respostes de possibles problemes que poden haver i preveure doncs, allò que pot passar en casa de l'estudiant. Jo crec que això és fruit d'intentar doncs, que l'estudiant pugui tenir aquest aprenentatge correcte que ha de tenir a casa. Respecte a la integritat acadèmica, en aquests moments, jo crec que si sortia a meitat és dels temes que menys ens preocupa el professorat de les educacions online. Per què? Perquè realment ens juguem molt. No pot ser que el que deia la Maite, de que el prestigi, que realment doncs, hi hagi el dubte de que siguin empreses, siguin màquines d'intel·ligència artificial, siguin altres persones, altres companys que realitzen les activitats i la formació per mi. Per tant, aquí és un tema que hem d'intentar posar mecanismes tecnològics que hi ha per evitar-los, però també segurament augmentar un dels recursos que jo crec que està a l'abast, que és la sincronia en l'aprenentatge online, cosa que era una cosa que realment era difícil, però que la tecnologia, és a dir, que podem interaccionar i millorar la interacció síncrona entre estudiant i professorat i d'aquesta manera poder garantir aquesta autoria dels resultats o de les activitats i l'autentificació de les persones que estan a l'altra banda a casa. Per tant, tema clau, tema que és una certa recomanació de que totes les institucions online hem d'intentar treballar i remar també en la mateixa línia per intentar evitar aquest frau. Perquè és cert que la cultura que hi ha en molts països, inclús la nostra, és aquesta. Intentar, doncs, a vegades, i no és majoritari, però sí que és un fet, és intentar aconseguir a vegades superar alguna assignatura intentant buscar altres recursos.
D'acord, doncs gràcies, Josep, per la teva resposta i passo a formular-te la següent. En aquest cas, hem trobat, parlarem, diguem-ne, sobre qüestions en les que hi ha hagut discrepància de percepció entre professorat i alumnat. I bé, el nostre estudi va suggerir que l'adequació de la retroalimentació d'avaluació es considera especialment rellevant pels estudiants, mentre que el professorat no ho considera tan crític. Per contra, la interacció estudiant-professor és percebuda com més crítica pels professors que pels estudiants. En relació amb aquest fet, com interpreta, Josep, aquesta discrepància de percepció entre professorat i estudiantat?
Doncs no ens sorprèn i em preocupa. És a dir, crec que és una realitat que l'estudiantat el que vol és una retroalimentació, és a dir, un feedback de la seva avaluació, és a dir, el que vol saber és, davant, ja que és un procés d'aprenentatge, de formació continuada, moltes basada a la resolució d'activitats, doncs tu, quan un estudiant envia una activitat, el que vol saber és, a banda de la nota que tinc, per què no he tingut la màxima nota o com podia millorar aquesta activitat, i això significa, doncs, una retroalimentació, una resposta, doncs, personalitzada, individualitzada. I llavors això, doncs, crec que és per aquest motiu, considero que és molt, molt, molt important de cara a que l'estudiant ho presenti rellevant. En canvi, la percepció que pot tenir l'estudiant és, jo li dono la nota, a l'estudiant ja és autosuficient, li dono una resposta tipus i l'estudiant ja interpretarà on s'ha equivocat. No és així. No és així, i de les universitats crec que el que hem d'intentar és educar o formar el professorat perquè tingui aquesta voluntat d'intentar donar aquesta resposta. Això és temps, això s'ha d'intentar comptar com un temps de dedicació i realment és un temps de dedicació que nosaltres considerem que pot ser molt, molt, molt útil. Això vol dir, i crec que és la part important d'aquest punt per mi, que les universitats a distància, la universitat no presencial, segurament necessita un professor, un perfil de professor diferent del que habitualment hi ha a la presencial. Per tant, ha d'estar format en aquestes competències formatives en educació online.
D'acord, moltes gràcies. I per part teva, Maite, com interpretes aquesta discrepància de percepció?
Doncs una mica, està alineat amb el que ha dit el Josep, perquè jo també crec que l'estudiant, al final, l'estudiant sempre s'espera a l'últim moment. És a dir, l'estudiant no pensarà si ho ha après o no fins al dia que hagi de fer l'activitat i entregar-la. L'estudiant no li preocupa. L'estudiant li preocupa saber si ho ha fet suficientment bé per passar, per tenir la nota que espera, o depèn de l'exigència de cadascú. Però l'estudiant es preocupa el dia de l'avaluació, no normalment en el temps fins que s'arriba allà, no? Llavors, jo crec que al final els dos estan preocupats amb la interacció estudiant-professor o professor-estudiant, els dos estan preocupats amb la interacció que tenen. L'únic que els estudiants la valoren en el moment de l'avaluació, és a dir, quin és el feedback que m'ha donat i en aquell moment és quan estan preocupats per parlar amb el professor, mentre que el professor, jo crec que tradicionalment veu més important el seguiment que no l'activitat avaluativa en si, moltes vegades. És a dir, s'ha d'anar aprenent a poc, no s'aprèn després de l'examen, no? Aprenent fan classes, preparen material, no?, i esperen que l'estudiant vagi aprenent a poc a poc i, per tant, els dubtes i la interacció els hi vagi sortint a poc a poc, que seria l'ideal, no? Però en aquesta societat en què tot ho deixem per l'últim moment, jo crec que aquí està la discrepància, en què uns... O sigui, al final tot és un problema d'interacció entre ells, l'únic que els moments en els que s'esperarien que es donés o en els que volen que es doni, doncs són lleugerament diferents.
D'acord. Moltes gràcies, Maite. I continuant amb aquesta qüestió de les discrepàncies de percepció entre professorat i estudiantat, et pregunto, Josep, quines accions suggeriries per salvar aquestes diferències i per millorar tant la qualitat de la retroalimentació proporcionada als estudiants com la interacció entre estudiants i professors en experiències d'educació a distància?
En aquest cas, i seguint el fil argumentat d'anterior, sí que m'agradaria dir que aquí el que ha d'haver són estratègies clares d'universitats, de centres, d'institucions, de cara a com impartir aquest tipus de formació a professorat. Jo crec que la clau és que preparem aquest professor en docència online, en el qual no només que l'expliquem la teoria, sinó que li proporcionem eines i metodologies per aplicar-lo. Jo crec que ha d'haver una certa preparació. Això vol dir, doncs, que aquest feedback ha d'haver... Bueno, en la nostra universitat, per exemple, tenim un equip dedicat normalment a fer, doncs, suport en temes de feedback d'activitats, en el qual sabeu que el feedback hi ha de diferents tipus, pot ser general, individualitzat, personalitzat, i en aquest tipus de coses, doncs, jo crec que hem d'intentar donar aquestes eines. El campus virtual a l'LMS ha de facilitar, doncs, aquest tipus de recursos, en el qual no sigui un procés molt manual, sinó que realment la interacció amb l'estudiant per poder donar aquest tipus de feedback estigui preparat pel campus virtual i que sigui una cosa àgil i fàcil, i que després del primer feedback també hi hagi la possibilitat de resposta de part de l'estudiant de manera fàcil i àgil de cara a poder millorar aquest tipus d'aprenentatge. Per tant, metodologies, estratègia de cara a la de la universitat i recursos, és a dir, equip de persones que formen i ajuden al professorat, i després, doncs, tenir aquestes eines metodològiques i tecnològiques que donen suport a fer-ho.
D'acord, moltes gràcies de nou. I et preguntem el mateix, Maite, i és quines accions suggeriries per salvar aquestes diferències i millorar la qualitat de la retroalimentació proporcionada als estudiants i la interacció entre estudiant i professor en l'avaluació a distància, en l'educació a distància, perdona.
Doncs, en la línia del que ha dit el Josep, però crec que és important tenir una plataforma online, un Moodle o el que sigui, on l'estudiant pugui accedir fàcilment a la retroalimentació, és a dir, que no sigui molt complicat trobar-la, i aquesta plataforma que sigui intuïtiva i la retroalimentació sigui el màxim personalitzada possible. És a dir, ja s'entén que un professor no pot escriure cada alumne manualment quina és la retroalimentació de totes les activitats, però sí que doncs, la nota estigui al màxim desglossada possible, que potser això és més fàcil, o alguns comentaris puntuals que es puguin afegir de coses, bueno, tinguin unes frases preparades o alguna cosa així, però que d'alguna manera et puguin transmetre de la manera més clara possible els resultats de com ho has fet. També remarco la figura del tutor o algun professor amb qui faci una mica de seguiment, perquè això crec que va a enfortir la interacció de l'estudiant, i segur que també els propis estudiants poden suggerir maneres de com els aniria millor, fins i tot una vegada començat el curs, si tenen l'oportunitat o l'espai per parlar i transmetre-ho, no? Perquè al final els que saben millor que ningú com els estan en el curs són els que els estan fent. Llavors, crec que aquesta tutorització seria útil.
D'acord. Doncs moltes gràcies, i us faig la darrera pregunta. Te la dirigeixo a tu, Maite, en primer lloc, i és sobre l'absència d'efecte de gènere en aquest estudi. La nostra anàlisi va trobar una absència substancial de diferències de gènere en les percepcions de l'educació a distància. I us pregunto, o et pregunto ara tu, Maite, que d'acord amb la teva experiència i pensament, estàs d'acord amb aquests resultats?
A mi, sincerament, no em sorprenen. És a dir, al final és una enquesta que s'ha fet a un grup de persones que, tot i que hi hagin els dos gèneres, és un grup de persones concret. Allà estem parlant d'estudis superiors, no és potser uns estudis més tipus educació secundària on encara el perfil d'on ve cadascú, la situació econòmica, la família i tal, poden tenir més influència, no? Estem ja uns estudis superiors amb un grup de gent que té unes característiques semblants i sobretot té uns interessos semblants, no? Al final, les persones que fan STEM, més enllà del gènere, tenen uns interessos, han escollit unes carreres i són uns estudis on la mostra jo crec que és bastant homogènia. I això jo crec que no m'estranya que no es trobi un biaix de gènere, no és una cosa que em sorprengui.
D'acord. I per part teva, Josep, d'acord amb la teva experiència i el teu pensament, estàs d'acord amb aquesta absència de l'efecte del gènere?
Doncs no tinc informació rellevant respecte a això. Jo sí que m'agradaria explicar doncs, que en les situacions STEM el que sí que hi ha un biaix important és el número d'estudiants que tenim matriculats i fem moltes accions. És a dir, malauradament sabeu que en moltes titulacions de l'àmbit STEM no superem el 15% de persones, de dones en l'àmbit i considerem que això doncs, clarament és un defecte que hem de millorar. En aquest tipus d'accions jo el que suggereixo és intentar segurament realitzar o analitzar aquest tipus d'anàlisi, profunditzar més perquè realment a mi em falten dades per intentar opinar.
D'acord. Doncs moltes gràcies a tots dos per la vostra participació i abans de tancar l'entrevista, donat que ens hem cenyit estrictament el temps que teníem, voldria demanar-vos si voleu afegir alguna puntualització o alguna conclusió a tot el que hem anat debatent en aquestes entrevistes o el que hem anat o el que heu pogut anar comentant en les entrevistes.
Maite, començo jo?
Sí, endavant, endavant i tant.
Sí. De manera de resum, tenia notat doncs, compartir amb vosaltres segurament en què estem preocupats ara algunes de les universitats online i que dediquen el màxim temps possible. No? I m'agradaria que està molt alineat segurament a aquest estudi que ha sortit. Estem preocupats i tenim tres línies obertes principals, que són el feedback, curiosament, és a dir, que tenim un grup de feedback molt important. Clarament és un dels recursos i de les aplicacions que hem dedicat més temps i més recursos. En qualsevol organització, i seria com una mena de recomanació a les universitats que volen fer formació online, és que dediqui molt, molt recursos al feedback. I fixeu-vos que quan parles de feedback, parla interacció estudiant-professor, professor-estudiant. Això vol dir tenir les eines, els recursos, que siguin àgils i que donin resposta realment a les necessitats dels estudiants, no a complir l'expedient. Per tant, jo crec que el feedback m'agradaria destacar-lo com un dels temes estratègics de la formació o de l'avaluació online. Un altre tema és la intel·ligència artificial. Ens ha caigut de ple. I hi ha diferents maneres d'atacar aquest tema. Jo crec que les universitats online, si volen, és una opinió, ja dic al principi, si volen ser punteres en educació online, han d'intentar adaptar-se a aquesta nova tecnologia i adaptar-se en positiu. Això vol dir que veiem com un recurs positiu que tant ho poden fer servir els estudiants com l'equip docent. I, per tant, això necessita noves estratègies, noves maneres de pensar-hi i noves maneres d'avaluar. I això, clarament, és un repte de futur. I el tercer tema és el gran tema de sempre, és l'avaluació en general. És a dir, el tema de l'avaluació que està molt relacionat amb un dels temes que ha sortit aquí, que és el tema de com podem garantir l'autoria i l'autenticitat de l'autentificació dels estudiants. En educació online no ens podem permetre el luxe de deixar aquest tema a mans d'uns altres. Hem de ser nosaltres els que hem de poder garantir-lo i, per tant, hem de tenir equips tecnològics i personal que ens ajudin a poder garantir. Ja et dic que és un dels temes que més preocupa ara mateix el professorat de les universitats online.
D'acord. Doncs moltes gràcies, Josep. I Maite, no sé si vols afegir alguna darrera qüestió per tancar el debat.
Bueno, jo crec que des del punt de vista dels estudiants, el poder fer formació virtual online és una possibilitat enorme i és un, o sigui, és una cosa boníssima, no? Per nosaltres, que no existia fa uns anys i que nosaltres tenim l'opció de continuar-nos formant fins i tot passat el període universitari gràcies a aquestes universitats que ofereixen formació online. Tot i així, la formació online és un esforç i, per tant, és important també per nosaltres que les universitats doncs, ens ajudin per una banda i per l'altra que ofereixin una formació de qualitat. I, per tant, crec que hi ha interès per les dues bandes en aconseguir uns programes que estiguin bé i siguin agradables per tots.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per les vostres respostes, que jo crec que han estat molt enriquidores i que seran de molta utilitat de cara al projecte. I bé, jo crec que aquí podem donar per tancada l'entrevista a en Josep i la Maite. Gràcies.